Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobats amb els oïdors, oïdores, i sobretot amb el nostre convidat, a qui agraïm especialment doncs, la seva disposició a parlar no només d'un llibre, sinó de tota una història interessantíssima.
Sí, i un convidat que demanarem doncs, el màxim de concreció, perquè és un tema que és tan apassionant i que podria donar per diferents capítols. Jo no sé si algun dia se'n farà alguna sèrie de televisió, fins i tot, o no sé.
Sí, s'ho mereixeria.
O una pel·lícula de llargmetratge, perquè el tema és com per fer-ho. Sense més preàmbuls, anem a presentar i a saludar el nostre convidat. Avui tenim amb nosaltres el senyor Carles Mascort Iglesias, advocat. Senyor Mascort, gràcies per ser amb nosaltres, benvingut.
Encantat, bon dia a tothom.
Bé, vostè, anem a parlar d'una història que titularem com, així genèricament, l'Arqueta de Banyoles, l'Arqueta de Sant Martirià, i del procés de recuperació i de la seva intervenció com a advocat del Bisbat de Girona, que doncs, ha estat vivint la situació d'una forma intensa durant molts anys, malgrat que quan va començar aquesta història, vostè va arribar en un moment en què hi havien passat moltes coses, no? Vostè va intervenir en un moment en què l'Arqueta ja no era Banyoles. Expliqui'ns la situació, senyor Mascort, potser explicant breument aquesta Arqueta de Banyoles, que és una joia d'orfebreria gòtica, no?
Efectivament, molt esquemàticament, perquè sé que el temps és limitat i, com bé deia, donaria això per diversos capítols i fins
Correcte.
I tot, encara que vostè probablement ho deia mig en broma, però inclús hi ha hagut alguna conversa informal sobre alguna programació de televisió al respecte, però molt esquemàticament. L'Arqueta de Banyoles és, segons els entesos, probablement la joia d'orfebreria gòtica més important de Catalunya. Estava originàriament i des de sempre en el monestir de Sant Esteve de Banyoles i estava destinada a resguardar doncs, les relíquies de Sant Martirià, que és el patró d'aquella ciutat. Llavors, el 12 de gener de 1980, és a dir, que ja han passat pràcticament 45 anys, aquella nit va ser robada i espoliada absolutament per el lladre, sens dubte, més famós a nivell europeu, que va ser el conegut com Eric el Belga. Llavors, aquest home va treure peça per peça les 30 que composaven la totalitat de l'Arqueta i va desaparèixer. Llavors, la situació de l'Arqueta va ser, evidentment, deplorable, perquè només va quedar el que era l'estructura que sustentava les 30 peces, i llavors va passar un període llarguíssim de silenci, no dic d'oblit, però sí de silenci, que va transcorrer durant moltíssims, moltíssims, moltíssims anys. Llavors, l'any 1997, és a dir, que havien passat 17 anys sense major notícia, una historiadora de l'art molt significada, com és la doctora Francesca Espanyol, va tenir l'encert de poder, tot revisant unes figures que apareixien en un catàleg de la Galeria de Subhastes Sotheby's a Londres, va trobar la identificació de dues d'aquestes figures que anaven a subhastar-se. Llavors, en aquell moment, es va paralitzar la subhasta, òbviament, i a partir d'aquí s'inicia un procés de molts anys a través dels quals tant el Ministeri de Cultura com el propi Bisbat i moltes institucions intenten recuperar d'entrada aquestes dues figures que van quedar dipositades allà en la pròpia sala de subhastes i tractar de trobar les altres. Estirant del fil d'aquestes dues, se'n troben un conjunt d'altres també d'allò, però la persona que era la propietària en aquell moment les havia adquirit aquestes figures. Bueno, era una persona, diguem-ho així, molt complicada de tracte, i llavors no hi va haver cap possibilitat ni cap manera de fer-ho. Amb això passen altra vegada 8 anys més, fins que l'any 2005 se m'encarrega per part del Bisbat, en col·laboració i conformitat del Ministeri de Cultura, doncs que pugui ocupar-me d'intentar recuperar aquestes peces i altres que es trobaven. A partir d'aquí és quan jo començo a treballar. He hagut de fer infinitat de viatges a l'estranger, Holanda, Alemanya, França, Anglaterra, en fi, a molts països, a Bèlgica, etc. I llavors, a poc a poc, des de l'any 2005, doncs al final, ara actualment, podem gaudir de l'arqueta ara mateix amb 25 de les 30 peces que la composaven. Això ha sigut un procés que s'ha seguit, o que jo he seguit, des de l'any 2005, i que gairebé 20 anys després el continuo obert, cercant les altres 5 que encara estan desaparegudes.
Bé, hi ha un aspecte jurídic que ajudarà a entendre la situació qui ens escolti, doncs és que el robatori, si no vaig equivocat, es produeix quan l'estat espanyol no estava integrat amb la Unió Europea i, per tant, no podia... Si el robatori s'hagués fet quan Espanya era membre, ja, bueno, i és membre de la Unió Europea, immediatament de localitzar aquestes peces s'haurien retornat sense més problemes. Però, en canvi, doncs, com que era un robatori anterior en aquesta situació europea, per dir-ho així, per part de l'estat espanyol, per això ha sigut complicat. És així, no?
Sí, el que va provocar... En essència, sí, realment la clau del tema està en una directiva de la Unió Europea, és a dir, com una llei, diguem, de la Unió Europea de l'any 1993, que estableix que en casos de robatoris d'obres d'art rellevants, com és evidentment aquest cas, llavors cada estat pot incautar, per dir-ho d'alguna manera, directament les peces en poder de qui estiguin, se'ls emporta altra vegada allà on té el seu origen, diguem, el lloc d'origen, i llavors, en tot cas, ja es discuteix amb la persona, amb l'entitat o el museu que ho tingués, si s'han de rescabalar o no, en fi, el que sigui. Però, efectivament, com que aquest robatori era de 13 anys abans, no es podia aplicar aquesta directiva amb efectes retroactius, i, per tant, doncs això ens va obligar en una situació gens agradable per ningú, que és haver de una vegada localitzades les peces, que això ja és tota una aventura, llavors negociar la seva compra, que és una segona aventura, però negociar la seva compra pagant, que és una cosa que d'entrada crida l'atenció i produeix un cert o un elevat enuig de pensar que s'ha de pagar per recuperar una cosa que ens han robat. Però, degut a les problemàtiques legals, doncs no hi havia absolutament cap altra possibilitat de fer-ho.
Un dels moments claus de tota aquesta història que té trets surrealistes en algun moment és quan aquesta persona holandesa rep, diguem-ne, la primera recepció de l'acció legal de l'estat espanyol, queda com desencaixada, no? Queda com potser espantada, i emprèn una acció de defensa i arriba un punt en què no vol saber res de l'estat espanyol, no? I sorprenentment hi ha un moment en què reapareix en forma de carta amb un diari de Girona, no? És cert,
sí,
això?
Efectivament. En aquest procés que deia abans, que s'inicia l'any 1997, quan es localitzen aquelles dues peces a Londres, llavors hi ha tot un... allò que a vegades en diguem per terra, mar i aire, no? Doncs intenten recuperar aquestes peces amb molts camins, des del punt de vista judicial, policial, intervé fins i tot l'Audiència Nacional, etc. I això provoca en aquesta persona, en aquest matrimoni que tenia una part important de peces, provoca una situació de creure's en perill, de que els poden arrestar, etc. I tal. I llavors ells automàticament es col·loquen en una situació de defensa i eliminen qualsevol possibilitat de que es pugui seguir tractant el tema, i llavors això està durant 2 anys mort, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però just a l'any 2005, que fixi's en que és el moment en el qual es compleixen els 25 anys del robatori, el diari de Girona fa un reportatge comentant que fa 25 anys que han desaparegut aquestes peces i no s'han pogut recuperar. Llavors això, com que fan una sèrie de comentaris sobre aquest matrimoni una mica dolents per ells, doncs això, curiosament, el que fa és que els fa reaccionar i llavors envien una carta al propi diari com per intentar donar idea d'una posició millor per ells, i és en aquest sentit que ofereixen per un període d'un mes, només, per un període d'un mes, la possibilitat de negociar, però ja no amb l'Estat, amb la Generalitat, amb l'Ajuntament, en qualsevol institució, això ja queda eliminat, sinó que únicament confereixen, diguem, la posició d'interlocutor, ni tan sols en el bisbat de Girona, sinó en el bisbe de Girona, que en aquell moment era el bisbe Carles. Llavors, evidentment, era una opció que en aquell moment ningú li donava massa futur, però que tampoc podíem dir, ja automàticament es rebutja i no s'intenta. Evidentment, el bisbe Carles, per la seva pròpia posició institucional de bisbe, no s'havia de moure de Girona per anar a Holanda i entrar en negociacions que no sempre són agradables de tenir, i llavors va ser quan em va delegar la facultat de poder intervenir, facultat que després m'ha sigut confirmada pels successius bisbes.
Bé, tota aquesta aventura amb un final gairebé feliç, perquè encara resten algunes peces pendents, poques, gràcies a Déu,
sí,
però
sí,
ha quedat recollida en un llibre que es presentarà el proper dia de Sant Martirial, el 19 d'octubre, i que es llegeix, i ho puc dir amb experiència, apassionadament, no? Perquè va des de la història del propi Sant Martirià fins al procés de recuperació de les peces, amb alguns aspectes, gosaria dir, anecdòtics, com que el senyor Carles Mascor va dormir amb dues peces,
sí,
amb dues de les peces. Quan dic
sí,
dormir,
meva...
després encara per arrodonir el viatge se'ls van portar amb una representació d'òpera al Liceu.
Sí, sí, és fer, cert. Però... És fer. Jo al final he tingut una relació amb aquestes peces que he pogut anar recuperant una a una. No vull dir personal, perquè evidentment no em correspon dir-ho, però sí de molta intensitat en cada una de les peces, perquè era conscient que cada vegada que venia de diferents països amb una peça a la butxaca, anem-ho dir d'aquesta manera, doncs era una satisfacció no només personal, sinó també a nivell, a tots els nivells, no? Evidentment, i sobretot per Banyoles i la seva comarca. I llavors amb alguna d'elles, moltes vegades, per qüestions fins i tot de... encara que sembli contradictori, per qüestions de seguretat, moltes vegades els guardava jo aquestes peces per evitar que transcendís que estaven aquí, etc. I tal. I alguna, jo ho explico també en el llibre, que hi ha hagut alguna peça, com, de fet, per exemple, la principal peça de l'Arqueta, que és el relleu de la Mare de Déu i els Àngels, que és una peça sensacional, pràcticament la vaig tenir mig any a casa meva. I llavors, esclar, sí que establia una relació amb aquestes peces que sobretot al principi, que no hi tenia tant la mà trencada, diguem-ho així, a l'hora ja d'anar planificant què s'havia de fer, doncs moltes vegades em seguien allà on jo anava. I efectivament, anecdòticament, una vegada que vaig anar al Liceu a Barcelona, per no deixar-los soles a casa dues peces, me'ls vaig emportar i mira, van tenir el plaer, espero, d'escoltar l'òpera tal com ho vaig fer jo.
Caram, doncs parli'ns del llibre, de quan el presenta, i sobretot digui'ns on el presenta, a quina hora, perquè tindrem més temps de poder escoltar totes aquestes coses, imagino, amb una mica més d'extensió que no avui,
sí,
aquí a la ràdio.
Evidentment.
Quan i com serà?
Aquest llibre, que ja ara, avui ja està editat, i llavors es fa la presentació, com s'ha dit abans, el dia 19 d'octubre, que és el dia, no és pròpiament el dia de Sant Martirià, però és el dia en el qual aquest any concret es celebra l'ofici major, diguem, de la festivitat de Sant Martirià, perquè coincideix amb el dissabte més proper. Llavors, aquest ofici que es fa cada any, que presidirà el senyor bisbe, es fa al monestir de Sant Esteve, de Banyoles, i llavors és l'únic dia de l'any que l'arqueta surt en processó. L'arqueta actualment està en el claustre del monestir, en una sala absolutament blindada que es va crear arrel de la recuperació de les peces per evitar cap altre ensurt, i és l'únic dia de l'any que surt en processó l'arqueta des d'aquesta sala blindada, per dintre el claustre, per dintre la nau del monestir, i està present, doncs, durant la celebració litúrgica. Llavors, aquest any, en el moment de retorn cap al claustre, llavors s'aprofitarà per fer la presentació del llibre en el propi claustre, que això aproximadament serà a les 12 del migdia del 19 d'octubre, i crec que serà un acte maco, perquè no només es farà la presentació del llibre, que efectivament es podran explicar més coses de les que avui potser tenim temps aquí, però tindrà la particularitat de que al marge de les persones que m'acompanyaran, que serà el senyor bisbe i el senyor alcalde de Banyoles, a la vegada president de la Diputació, que tots dos m'han fet l'honor de prologar el llibre, a més es farà la presentació amb l'arqueta al costat, amb la qual cosa, doncs, penso magnífic. Que serà un acte magnífic.
Magnífic, si magnífic. Víctor, endavant.
Bueno, queda aquest 5% aproximadament, doncs, de peces pendents, per dir-ho així. Qui millor, doncs, que el senyor Mascort, ningú més té tanta experiència en recuperacions d'aquest tipus. Quines possibilitats, honestament, hi han de recuperar les peces que falten?
A veure, és un procés complicat, perquè, esclar, no sabem on són. I, esclar, jo n'he recuperat arreu d'Europa. Llavors, és difícil sense saber on estan. Al llarg de tants anys, sí que he pogut teixir una xarxa, diguem-ho així, de molts contactes, no només amb detectius, que també m'estan ajudant i col·laborant, sinó també amb galeristes, amb col·leccionistes, amb museus, etc., amb la pròpia policia, evidentment, també. I, jo sempre explico que l'any 2010 havíem recuperat ja 23 peces. Amb aquelles 23 peces es va poder restaurar l'arqueta, perquè era un gruix considerable de peces per fer el procés de restauració, i es va presentar aquí a Banyoles en presència de la llavors ministra de Cultura. Van passar 8 anys fins a l'any 2018 sense poder avançar més, però l'any 2018, curiosament, gairebé diria providencialment, amb 12 dies o no arribava a 15 dies de diferència, em vaig poder localitzar dues, una a Londres i una a Brussel·les. I llavors, evidentment, doncs, vaig haver de córrer i gestionar i tal, i també els vaig poder recuperar i ja estan incorporades a l'arqueta, que són els que fan 25. Per tant, això és una mica imprevisible. Pot ser que passi temps, pot ser que demà passat m'arribi informació d'una. Són 5 peces que queden. Jo particularment, però això és simplement anecdòtic, tinc moltes ganes, o tindria moltes ganes, de poder fer la recuperació de la figura de Sant Miquel, perquè és la principal de les figures de l'arqueta, i a més, per una qüestió gairebé diria sentimental meva, perquè tant el meu pare com el meu fill es diuen Miquel, i bueno, doncs me faria aquesta il·lusió personal. Però bueno, això és una consideració anecdòtica, però realment queden aquestes 5, que bueno, mirarem a veure si més aviat que tard es poden trobar. En qualsevol cas, jo ho tinc entre cella i cella, i amb l'ajuda de tota aquesta xarxa que tinc extesa per tota Europa, espero que algun dia o altre, doncs, podrem anar recuperant alguna d'elles i anar completant l'arqueta.
La veritat que ho dèiem al començament, i no ho deia precisament de broma, ho deia molt seriosament, el tema de la trama pel·liculera que pot tenir, doncs, tot això, perquè dona per una sèrie televisiva, evidentment.
A més, cada negociació, cada viatge ha tingut un anecdotari riquíssim, situacions gairebé de teatre, de crear escenaris de negociació. Bé, ha sigut realment molt interessant.
Jo anava a dir que de coses menys potents se n'han fet sèries de televisió. Aquí hi ha tots els ingredients, evidentment. No tenim temps per més, només per preguntar-li. Ja és una curiositat gairebé personal. Senyor Mascort, vostè en algun moment de tot això, tenint en compte que aquí hi ha belgues, holandesos, hi ha gent, hi ha delinqüents, hi ha persones amb una complexitat... En algun moment ha deixat de dormir o fins i tot arribar a passar por en tot plegat?
A veure, por en el sentit estricte no, però sí que algunes vegades he tingut situacions de molta intranquil·litat, principalment quan havia de córrer sol, diguem així, bueno, sol directament per Europa, a vegades que se'm citava pues, en una estació, d'allà se'm enviava en un altre lloc, anaven donant instruccions i tal, i sobretot moltes vegades perquè literalment anava amb molts diners a sobre, perquè molts d'aquests pagaments sempre amb les autoritzacions administratives del Ministeri de Cultura, de duanes, etc, però molts d'aquests pagaments jo els portava amb efectiu, i és clar, estem parlant de portar molts diners en efectiu, i home, sí que por en aquest sentit no, però una intranquil·litat sí. Anecdòticament, i si els hi sembla, ja amb això ja no els entretinc més, però moltes vegades el bisbe Francesc, en aquest cas, ell em deia, jo quan li explicava doncs, l'evolució del cas i així, moltes vegades m'havia dit, mira, Carles, diu, prefereixo que no m'ho expliquis, prefereixo que no m'ho expliquis, diu, perquè no voldria tenir algun espant de coses que s'han hagut de fer o deixar de fer per poder tenir aquestes peces. Però bé, bueno, és una situació, sí, realment, que m'he trobat en situacions molt complicades, molt peculiars, algunes també molt divertides, també és veritat. I bé, bueno, jo persistiré sempre que, com és el cas, que tingui la confiança i l'encàrrec del Bisbat i del Ministeri de Cultura i les ganes i la possibilitat física doncs, de poder-ho portar a terme.
Bé, i qui vulgui més detall, doncs el llibre de Carles Mascor Iglesias. Recorda el nom del llibre? Ens pot avançar el nom?
Sí, sí, els avanço el nom, que li vaig donar moltes voltes per trobar-lo, i al final no sé si l'he encertat o no, que és, el llibre es titula Una nit i 30 anys. Una nit i 30 anys obeeix a que fa referència a una nit, va ser amb una sola nit la del robatori, el que dèiem del gener de 1980, que també en el llibre explico com es va desenvolupar fins a l'últim detall el robatori, i 30 anys, que són els 30 anys que vam tardar del 2000, o que es va tardar des del 1980 al 2010, que va ser quan el 2010 es va poder presentar públicament en el mateix monestir de Sant Esteve, doncs l'arqueta ja restaurada amb aquest acte que deia abans que va presidir la ministra de Cultura.
No tenim temps per més, sí, però per agrair la presència avui en aquestes converses gironines de Carles Mascor Iglesias, advocat i bé, jo crec que podríem dir-li també investigador, no? Un home que ha fet molta recerca i que coneix molts detalls, molts, molts, molts en aquest llibre de propera aparició. Gràcies, sort, salut i fins aviat.
Moltes gràcies per la seva atenció i espero que qui pugui estar interessat en la lectura la disfruti, perquè crec que serà així.
Víctor, acomiadem el nostre convidat.
Sí, i li agraïm la seva detallada exposició de fets, però recomanem el llibre.
Fins aviat.
Moltes gràcies. Gràcies. Adéu-siau.
Doncs fem una pausa i tornem de seguida.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Converses Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Víctor, a la recta final no pot faltar doncs, la notícia més il·lustre, no?
Paco, amb Paco Basso, que ja l'esperava feia estona.
Molt bé, Paco, què tal? Com estàs?
Bon dia, company, bon dia, audiència. Doncs mira, avui us portem una notícia que crec molt i molt i molt interessant per totes les comarques gironines, però bàsicament per Figueres. S'ha presentat el Fòrum Gastronòmic Ciutat, reivindicada des de Figueres amb la cuina empordanesa. El certamen tindrà lloc el 5 i el 6 d'octubre. Presentarà un programa amb demostracions culinàries, tastos, productes de proximitat. Ja sabem que l'Alt Empordà, sobretot, té uns productes, jo diria, no excel·lents, més que excel·lents. Presentaran els brunyols, els flaones, els arrossos, la llagosta del Cap de Creus, i es compartirà protagonisme amb el Miramar, amb 3 estrelles, Motel Empordà, Hotel Durant, Bar La Boia i Empòrium també amb estrella Michelin. com diguem, acollirà el cap de setmana 5 i 6 d'octubre dins aquest fòrum gastronòmic ciutat, s'hi podrà apuntar la gent que vulgui doncs d'alguna manera participar-hi. Això es farà en aquests dies a la Rambla de Figueres i es presentarà, això sí, el concurs de dolços, els brunyols, que són, tots sabem que els brunyols és molt típic de la ciutat de Figueres, també els taps de Cadaqués, i com deia el seu alcalde, el senyor Jordi Masquef, no hi podeu faltar ningú, ningú, ni els de l'Alt Empordà, Baix Empordà, la Selva, la Garrotxa, tots. Per si algú vol més informació, a la pàgina web forumgastronomicgirona.com. Si voleu entrar a Instagram és @forumgastronomic_girona. Al Facebook també ens hi trobareu i ja ho sabeu. No hi falteu, sobretot en aquest acte culinari molt important per Girona, per comarques de Girona, i on podem inscriure'ns a aprendre a fer brunyols, a aprendre a fer plats d'una cuina molt mediterrània. Figueres no toca mar, però està a 10 minuts del mar, per tant té molt bona posició. Té a pocs quilòmetres un altre país, com és la Catalunya Nord o el sud de França, que són visitants molt forts amb el tema gastronòmic. Des d'aquí felicitar el seu alcalde i a tots els organitzadors d'aquest acte, que jo crec molt important.
Molt bé, doncs felicitats, se'ns fa la caigua. Paco Basso, gràcies, fins d'aquí 7 dies.
Gràcies a vosaltres. Adéu, Paco. Fins d'aquí 7 dies, una abraçada.
Víctor, tornem la propera setmana, Víctor Gai.
La setmana entrant, si Déu plau.
Doncs recordeu que aquest programa ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter, fins aquí 7 dies, adeu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gai i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.